Enric Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia.
Enric Álvarez és investigador de la Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Estàs preocupat?
S'ha d'estar preocupat. És a dir, el que s'ha de saber és que és una preocupació diferent a la que teníem abans. És a dir, aquesta pujada que tenim en aquests casos, molt forta dels casos, és a dir, les dades que arribaran divendres seran molt, molt dures, no ens enganyem en termes de casos, que s'ha d'entendre que és una pujada molt diferent dels anteriors. I, per tant, s'ha de saber molt bé exactament en què hem d'estar preocupats, en què no, de què podem estar més segurs i de què no estem tan segurs.
Aviam, un moment, perquè... divendres les dades seran dures, has dit?
De casos, sí. Sí, sí.
Perquè estem parlant de quan? Calcula, eh?
Estem parlant de que entraran en un dia consolidat, és molt probable que a prop de 4.000 casos, eh?
4.000 casos?
Del dilluns. Sí, del dilluns. I això et farà pujar molt la R, és a dir, la R real està més elevada sobre el terreny del que marquen els indicadors de dades Covid, que sempre van amb una miqueta de retard, és a dir, les dades seran, en termes de casos R, seran dures.
Doncs tinc moltes ganes de que divendres ens visitin aquest estudi el doctor Josep Maria Argimon, perquè fa temps que el sentim a les rodes de premsa, però vindrà aquí a l'estudi em farà molta il·lusió saludar-lo novament, ara ja com a conseller, però perquè m'expliqui, perquè ens tranquil·litzi. No, efectivament, hi ha una cosa molt interessant que deies, no? Ara l'Anna Gómez, que té una filla treballant al sistema públic de salut, ens deia que, efectivament, com tu deies al començament, no? És una preocupació diferent. I comparant una precaució diferent, perquè, clar, mires els, si això fos sense vacunació, estaríem parlant d'un drama, d'un autèntic drama.
Si fos sense vacunació, és molt probable que tinguéssim les UCIs col·lapsades en 3 setmanes.
Clar. I, en canvi, les dades que donàvem avui són unes dades que clar, veus, tota l'expansió de la pandèmia, fixa't, és que és curiosíssim. Expansió de la pandèmia, puja la R, com tu deies. La incidència 15 dies puja més de 8 punts. La taxa de positivitat puja pràcticament mig punt, i està ja per sobre del 5, està al 6,19. Els casos confirmats d'avui, 3.556. El risc de rebrot puja 18 punts. Clar, tot això va pujant. Però, en canvi, et trobes que a planta, una cosa és els centres d'atenció primària, que estan col·lapsats per molts motius, perquè allà és una mena de cul de sac de tot, de passar proves, de gent que es troba malament, la saturació està allà. Però a planta, en els casos més greus d'ingrés, avui en surten una desena de planta i en surten 7 de les UCIs. Per tant, hi ha hagut 0 morts a les últimes 24 hores. Per tant, el virus està escampant-se novament d'una manera preocupant, però hi ha com un mur de contenció, que és el mur de les vacunes, no?
Efectivament. És a dir, hi ha dues dades molt, molt importants. Primer, les dades que ens arriben de primària, pensem que els testos d'antigen estan, els positius i els percentatges estan a un nivell molt propers ja als de la tercera onada, als del pic de la tercera onada. Els PCRs encara no, per tant encara han de pujar durant uns dies per arribar a aquells nivells. Però, per exemple, a Barcelona, no?, que va avançada, va ser la ciutat va pujar abans que la resta. Per tant, és on podem veure els efectes abans als hospitals. Recordem que sempre van en retard. Les pujades dels hospitals i les UCI sempre van en retard respecte als casos. Però a Barcelona ja podem veure els efectes d'aquelles primeres pujades, i el que es veu és que els casos a planta pugen, però pugen molt menys que els casos. Per tant, les vacunes estan fent de mur de contenció, efectivament. I aquesta dada és absolutament clau. Fins a quin punt podran fer de punt de contenció? És a dir, aquesta és la dubte. És a dir, fins a quin punt tindrem càrregues hospitalàries lleus o més importants? Aquesta és la gran qüestió i la gran dubte.
Barcelona és on està en aquests moments la zona més preocupant de positius?
Bueno, en aquests moments és on va pujar abans i, per tant, on es veuen abans els efectes. Però les dades en aquests moments de tot el territori ja comencen a despuntar en termes dels seus efectes en els CAPs.
Clar. Barcelona o altres zones també? Hi ha alguna zona més preocupant, també?
Bueno, no, el que va passar, que Barcelona és la que puja més i de seguida va pujar la metropolitana nord, però és tot fa pinta que les pujades seran retards corresponents a bona part del territori, en aquests moments. És a dir, les positivitzacions dels simptomàtics, diguem-ne, que és un bon indicador del que passarà, estan pujant a tot Catalunya.
Ja, així és a dir, el gran dubte que té molta gent és si no ens trobarem una situació a les UCIs greu.
Aquesta és una gran pregunta. És a dir, hi ha dues dades molt importants per saber la incertesa. És a dir, la incertesa no és que la gent jove que està tenint moltíssims casos i és on realment hi ha les pujades fortes tingui una probabilitat important d'entrar a la UCI. No la té. És a dir, la probabilitat típica d'una persona jove acaben entrant un de cada 1.000 o de cada 2.000 joves que tenen la Covid a les UCIs. Per tant, evidentment, quan hi ha 2.000 casos joves per setmana, doncs gairebé no t'entra ningú a les UCIs joves. Però si pugem a 10.000, 20.000, 30.000 casos setmanals, que és la tendència, no? Si es manté la tendència, que esperem que no, però si es manté, arribaríem a aquests nivells, evidentment t'entraran més joves a les UCIs. Però no és suficient com per carregar el sistema. És un problema pels joves, evidentment. És un problema greu per a aquelles famílies que veuran gent jove entrant a les UCIs. Però la qüestió és quan penetra aquesta nova pujada en totes aquelles persones que s'estan començant a vacunar i aquelles que estan amb una dosi. És a dir, quin tipus de comportament social i de comportament de la vacuna de protecció per aconseguir que realment les pujades a les UCI siguin lleus. I aquesta és la incògnita. Hi haurà pujades molt, molt lleus o tindrà una miqueta més de rellevància? No? I aquesta és la incertesa que en aquests moments tenim.
Un dubte que tinc. Avui sí a 30. Estem parlant d'aquestes dades que s'estan donant? És com a conseqüència de la revetlla?
A les primeres dades de la revetlla, on veurem si la revetlla fa que es mantingui aquest tipus de creixement, arribaran els propers dies. És a dir, en aquests moments estem amb dades de prerevetlla i amb tota l'activitat abans de la revetlla.
Mare de Déu, doncs si encara ens ha d'arribar encara les dades de la revetlla...
Sí, encara han d'arribar les dades de la revetlla. Hem de veure, les dades de demà i demà passat són importants per veure si realment es manté aquesta tendència de creixement en les visites als CAPs, és a dir, si realment els tests simptomàtics continuen pujant i ens apropem en aquest pic o no que vam tenir al gener.
I això, perdona, professor, què és això? L'oci nocturn, les festes il·legals, les trobades sense control? De què coi estem parlant si no hem arribat encara a la revetlla de Sant Joan?
És molt difícil entendre aquestes pujades sense els dos factors. És a dir, primer hi ha una nova variant, que és la Delta, evidentment hi ha la no immunització de la gent jove, que això és clau, i és difícil d'entendre aquestes pujades tan fortes sense entorns de risc. És a dir, quan estàs en un entorn de risc amb una variant que és molt més contagiosa, no estem parlant d'aquí una persona contagiada 2 o 3, no, estem parlant d'una persona contagiada 20. Llavors, clar, és molt fàcil tenir una mitjana en què entre una persona el contagia 2. I si en mitjana una persona contagia 2, dobles els casos cada setmana, de fet, cada 5-6 dies. Per tant, en el moment que tens aquests avenços superpropagadors, ja ho hem dit, ho hem insistit moltíssim en el grup, no tenim la immunitat de grup suficient com per mantenir una sociabilització en entorns de risc. Això m'has escoltat dir-ho cada setmana de forma insistent. Jo hem repetit insistentment que la preocupació en aquesta sortida no era la sociabilització fora d'entorns de risc, és a dir, si teníem grups petits, terrasses, això no era cap problema, el problema era els contagis en una persona que contagia 20. Clar. I ja no parlem d'un entorn on tens 1.000 contagis. Això ja és una altra escala.
Quan parlaves d'immunitat de grup, se'ns tipifica normalment que el 70% estaria bé. Pel que estàs veient, el 70% estaria bé o potser que apretem una mica més i arribem al 80%?
Hi ha moltes incerteses respecte a dues coses. Una, el nivell d'estacionalitat, i dos, fins a quin punt la variant Delta és més contagiosa. Si la variant Delta estigués per la banda elevada i l'estacionalitat també estigués per la banda elevada, necessitarem pujar bastant les cobertures. Estaríem més per on dius que no per al 70%, sí. Vale. Doncs aniríem a més...
A el 80, més... Sí. Diu que el 80 estaria bé, alguns diuen. Que
sí, efectivament.
I estaríem anant al setembre, que és el que també es diu. Hi ha una pregunta que fa un oient, que em sembla molt interessant, i perdona per la ignorància, però per què si durant la pandèmia els joves s'infectaven molt poc. Durant la pandèmia ens deien que els joves no s'infectaven pràcticament ni amb l'arribada de la variant britànica o de la variant delta ara. Ara aquests joves sí que s'infecten. Si abans tampoc estaven vacunats, què ha canviat ara?
O sigui, els de 15 a 30 anys, vols dir?
Sí. Mm-hmm.
Sí, la diferència entre els 15 a 30 anys, evidentment, ells continuen, no estan vacunats, simplement tenen una estructura de sociabilització que és molt diferent de la que hi havia abans. No té res a veure l'estructura de socialització que hi havia.
Abans estaven a casa i ara estan fora.
Han acabat els cursos, estan a
l'universitat. Clar, el tema de les escoles, per exemple, és claríssim, el tema dels viatges de fi de curs, aquest és un altre...
I hi ha un factor de la variable delta, és a dir, quan et fas trobades petites, també hi ajuda la delta, és a dir, si fas trobades petites abans, doncs hi havia menys casos, i ara doncs, hi ha més casos fins i tot quan fas trobades petites. Però amb trobades petites, aquesta epidèmia, aquest virus, li és difícil créixer de la manera que creix. És a dir, realment on es fa fort és en els entorns de risc. I això ho sabem molt bé d'una llarga literatura que coneixem d'on s'han produït doncs, centenars de contagis deguts a una persona, o un parell de persones. I això és el que realment fa fort el virus.
Caldria fer marxa enrere en alguna de les decisions aperturistes que s'han fet en aquests últims dies?
A veure, és molt difícil de dir, és a dir, que és segur és que cal explicar bé la situació que tenim, perquè evidentment nosaltres personalment ens podem protegir, això és una evidència, i podem tornar a entorns que no siguin de risc, és a dir, evitar les grans trobades, les aglomeracions, portar mascareta, exteriors, sempre en grups petits, això ho podem fer. Avançant molt, la vacunació és importantíssim per desacoplar el més aviat possible la corba de les UCIs de la corba dels casos, i pel que hem escoltat del grup, sembla que Salut s'inclina per veure quin és el nivell de desacoplament de les UCIs, és a dir, focalitzar-se en veure quanta gent greu hi ha, i en funció d'aquestes dades, doncs prendre les decisions, però mira, no ens correspon a nosaltres.
Mira quina notícia et donaré ara perquè vegis la magnitud de la situació pandèmica que tenim en aquests moments al país. Aquest matí us explicaven que hi ha hagut problemes al servei de Rodalia Renfe amb retard en diverses línies. Aquesta hora hi ha retards d'uns 20 minuts a la R1, R2 i R4. Doncs segons han explicat fons de Renfe a RAC1, això és atribuïble a la pandèmia. I és que des de Sant Joan s'han doblat les baixes mèdiques dels maquinistes, sigui per donar positiu o per ser contacte amb un positiu, perquè la flota s'ha renovat els últims anys i l'edat dels maquinistes s'ha reduït. Per tant, clar, això són víctimes tots, és a dir, l'efecte laboral és important, clar, ara que quan estem parlant... Sí, ja ho sé,
tia. Passa això de la Renfe.
No, clar, ja, és l'exemple sí, clar, hi ha menys maquinistes.
Si no és una ceba.
Clar, home, sí, clar, sí, clar. No, o sigui, el sistema rodalies en tot, van tot al pack, fins i tot amb el coronavíric. L'Anna Gómez té una pregunta per l'Enric Álvarez i el Ramon Rovira també. Anna, endavant.
Una pregunta, Enric. Darrerament sento els rumors d'aquests, que no sé si són veritat o no, que les variants fins ara, la britànica i les clàssiques, necessitaven 10 minuts per contagiar i que la delta en 10 segons n'hi ha prou. És veritat, això?
A veure, les dades sobre com contagia exactament, és a dir, quina capacitat té la delta, no?, de fer-se més fort a les mucoses i quin tipus de gotes s'emeten i quina càrrega vírica tenen aquestes gotes, jo encara no ho sé. És a dir, realment espero dades, informació més fidedigna. Ara, si és més contagiosa, és molt probable que tingui a veure amb més capacitat d'estar en gotes petites que queden més temps en l'ambient. És possible, però en aquests moments encara no ho sé segur.
Ramon.
Sí, parlàvem de 3.500 contagis
avui,
però no hem comptabilitzat encara la revetlla i no hem comptabilitzat també que ja la gent es podia treure la mascareta. Abans en Jordi ho comentava una mica. Això de treure la mascareta ens hem precipitat o no?
Ara, o sigui, treure les mascaretes a l'exterior quan hi ha distància no és el focus, no és important, és a dir, no et genera grans avenços superpropagadors. La qüestió és si la treus en un entorn de risc, és a dir, si quan vas a una festa, si quan vas a un joc molt tancat amb molta gent, doncs no la portes. O si quan tens una aglomeració i hi ha molta gent, doncs no la portes. Per tant, la qüestió és fins a quin punt això es respectarà o no es respectarà. Això, evidentment, no tenim dades. Això s'hauria de fer un estudi sociològic i fer enquestes per veure quin és el comportament mitjà de la gent.
Mm-hmm. Heu vist alguna cosa a nivell europeu, professor?
A nivell europeu, el que estem veient és que el creixement d'Anglaterra, que de fet és més baix en aquests moments que el nostre, està aguantant molt. És a dir, té molta persistència. És a dir, tot i que han vacunat ja amb moltes dosis, amb la segona dosi amb molt percentatge de la població, el creixement aguanta. Evidentment, les dades d'hospitalitzacions pugen i empitjoren, però no al nivell de la pujada de casos al Regne Unit. En aquest sentit, sembla que va en la mateixa direcció que les dades que estem veient aquí.
Clar, hem d'escalar la vacunació, com diu tothom. L'altre dia escoltava el doctor Pedrós, aviam què diu demà passat el doctor Gimón aquí al Món a RAC1, però començar a pensar en obrir franges. Això seria importantíssim, clar, no, professor? És a dir, si comencem a vacunar la gent jove ja, és a dir, escolta'm, i si hem de vacunar 24 hores, si el sistema ho aguanta?
Si arriben les vacunes, evidentment, posar-les el més ràpid possible. És a dir, primer, protegir de 35 a 70, amb dues dosis per aconseguir el màxim desacoplament el més aviat possible. És a dir, que les UCIs pugin poc, molt poc, en comparació amb la possible pujada de casos. I, evidentment, en el moment en què puguis entrar amb la vacunació amb les persones joves, doncs redueixes dues coses, la propagació i, a més, les entrades als hospitals de la gent d'entre 15 i 30 anys. Que recordem, si són 2.000 casos no és un problema, però si són 20.000, i recordem, els números estan aproximadament entre l'1 i el 3%, doncs pots arribar a tenir 200, 400, 600, 800 joves entrant a les plantes dels hospitals. Per tant, això també ajudaria a descarregar, i evidentment primària, que és la que té molt mala peça al taler.
Efectivament, l'atenció primària per la quantitat de volum de gent que té en aquests moments els CAPs, entre vacunacions, entre gent que es troba malament, entre testos que han de fer, aquesta és una altra, estaria molt bé que les farmàcies comencessin a poder fer testos ja d'una manera global, veurem si el doctor Gimón ens ho explica. Per cert, amb el tema de la variant, vaja, del que està passant a la Gran Bretanya, professor, hi ha un element que ho hem dit poc i que l'altre dia m'ho comentava un metge que fins i tot ho vaig consultar amb el ministre, el que era el ministre Salvador Illa, sobre aquest tema. I efectivament es confirma que es veu que un dels grans problemes que no hem tingut aquí i que ha tingut la Gran Bretanya és, recordeu que aquell debat que va haver-hi de que la segona vacuna podria, els britànics ho van fer, allargar-se en el temps, és a dir, punxar la primera al gener i la segona, en lloc de fer-ho al cap de 6 o 7 setmanes, fer-ho al cap de 3 mesos, per entendre'ns. Clar, això ho van fer-ho a la Gran Bretanya. En canvi, aquí es va decidir que no. Li van caure de canto, al Ministeri de Sanitat, li van caure, com és possible, que des de la Generalitat de Catalunya també es va dir això, que no. Què ha passat? Que a l'hora de fer-ho, a l'hora de fer-ho cada 4 setmanes, el que fas és que, efectivament, immunitzes la gent d'una manera més ràpida. És a dir, amb la primera vacuna ja immunitzes molt, però amb la segona la immunitat és home, no total, però sí un 90% en el cas, per exemple, de Pfizer, gairebé el 90% també per AstraZeneca o Moderna o Janssen, no? Amb la qual cosa, la clau de tot és vacunar en primera, però sobretot vacunar en segona, perquè en segona pràcticament la immunitat és total.
Sí, amb la Delta és molt important vacunar amb la segona dosi, i és molt important fer aquest desacoplament el més ràpidament possible, això és evident. Sí, sí, sí. Aquesta és la clau del que veurem als hospitals, El problema és que ja hi ha una part que ja no ens la podem treure, que seran les dades d'aquí una setmana o dues setmanes.
Clar.
Estem parlant dels efectes que podrà tenir de cara a finals de mes. O sigui, la incògnita d'aquí a dues setmanes la tenim. És a dir, anem a veure què ha passat, quin és el nivell exacte de protecció i de desacoplament a les UCIs.
Mm. Per cert que la gran notícia de tot plegat és la velocitat de vacunació. En només 10 dies... En 10 dies, Les dades de persones de més de 16 anys amb pauta completa ha passat del 34,5% al 42,2%. Són 8 punts en 10 dies. Si segueix aquesta progressió, a finals de juliol es acostaria molt al 70%, A finals d'aquest mes de juliol, al 70%. Estaríem al... Si segueix aquesta, si arriben les vacunes...
En primera dosi,
estem parlant en primera... No. En pauta completa i és el 42,2% ara. Per tant, si segueix aquesta progressió, ens acostem al 70.
Carai, tu.
Estaríem al voltant del 66%. Que és una... Això estem parlant de...
És el que va dir l'Illa.
Sí, efectivament.
L'Illa va dir que a finals de... cap al 20 d'agost... Estaríem al 70.
Va dir finals d'estiu, però vull dir que sí.
El Salvador Illa, que s'emprenya quan ho dic, però que ho confirmo, que és el ministre de Sanitat Impectore, encara jo crec que mana més ell que la Carolina d'Àries. Perdona, Tian, volies fer algun
comentari? No, volia fer un comentari. A veure... que efectivament jo crec, no crec, o sigui, ja ho heu dit, s'han de vacunar la franja d'edat entre els 16 i els 30 anys. Els hem maltractat una mica, en el sense ser paternalista, en el sentit de que s'han sacrificat com tothom, i ara estem parlant de que pugen els contagis perquè els nanos de 16 a 30 anys... Tal. Sí, sí, s'han sacrificat com tothom i ningú els diu tampoc que s'han de vacunar. No sé si m'explico.
Sí, o sigui, exactament.
Que els hem deixat allà una mica... tal. Vull dir, a l'hora de sacrificar-se sí i només parlem d'ells perquè ara pugen els contagis i tal. Escolta, òbviament, doncs, que s'obri la franja de vacunació, si hi ha prou vacunes i que es vacunin i que, saps, no sé si m'explico gaire.
No, t'expliques sí, perfectament. Vull dir que, a veure, els que tenim, em sembla que en Jordi és un cas que tenim aquesta franja a casa...
No, perdona, jo tinc un fill que té 18 anys.
Però mira, i té un nen,
la meva...
Sí, però en aquest cas parlo dels meus fills adolescents. Ja, té 18 anys, ha estat un any i mig tancat a casa.
Tenen tota la raó.
Jo ja no sé on és.
Jo també,
Si no sé on és, no sé què fa.
També ho dic,
I llavors què fa, pobre? Doncs surt fins a les 6 del matí i no sé on va. Llavors, que és possible es contagi? Sí. Que l'indica que s'ha de vacunar? No. Bueno, doncs...
També deixa'm dir una cosa, eh? No, està molt bé que quan a mi em tiren en cara que no hem sortit durant un any i mig, jo li dic també que jo tampoc.
No, que sí, però tu ja estàs vacunat.
Però, Jordi, nosaltres tampoc sortim al ritme que...
I tampoc sortim al ritme...
El ritme que surt una que en té 18 o que en té 21, com és la meva.
Abasteixi perquè no cal que dormis.
Ah, clar, perquè tu no dorms, tu les nits, ets un tronera. Però el Tian i jo ens anem a dormir una hora correcta.
Senyor Gran, per cert que... El que deia... Mira, el Juan no m'ho passa des de la redacció, davant de les teves preguntes, Ramon. Ara amb una dosi punxada, amb una dosi punxada, a les persones de més de 16 anys estem pràcticament al 62%.
De 16 anys? Com que...
De primera dosi.
Sí.
De més de 16 anys estem al 61,7%. En pauta completa estem en el 42,2%. Clar, aquestes dades són molt bones, professor?
Sí, aquestes són les dades que ens fan no estar en un estat d'alarma. És a dir, és el que realment ens fa de protecció davant d'aquesta pujada i és el que ens permet esperar doncs, que, primer, les defuncions no pugin de forma significativa i a l'espera de veure què passa amb la càrrega hospitalària, que és el punt. I respecte a la vacunació de la gent jove, recordar, insistir, la probabilitat típica d'entrar un jove en un hospital és molt més baixa que la de la gent gran, però no és baixa. És a dir, un 1, un 3% no és baix.
No.
I potser no ho hem dit suficient.
Sí, de l'1, 3% va, passa per...
A l'hospital, passa per planta.
Passa per planta, com a mínim. Passa per planta.
Sí.
Evidentment li costa molt més després baixar UCI, eh?
Però pràcticament... Exacte. O sigui, aquesta és la gran diferència.
Que l'UCI pràcticament és inexistent.
No és inexistent, però és una entre 1.000 i 2.000. Per tant, per tenir joves a les UCIs t'han de pujar molt els casos, que és el que està passant en aquests casos, en aquests moments. Per tant, hi haurà joves a les UCIs. Això que quedi clar, entraran, i serà un xoc dur. Però si tens 30.000 casos, t'entraran 20, t'entraran 30 a les UCIs.
Moltes gràcies, professor, novament, per l'adicionament. Que vagi bé.
Un plaer, com sempre.
Gràcies, Enric Álvarez.